Bon dia, què tal, com anem? Comencem aquest dijous 8 d'octubre de 2020. Encetem 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès, que farem plegats des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I aquest és el menú d'aquest dijous 8 d'octubre. Començarem amb l'agenda cultural. Emissora, emissora, recollim tota l'activitat cultural, lúdica i festiva d'aquests propers dies a les dues comarques. És un tastet del que tindreu aquest cap de setmana, que és llarg, amb el pont del 12 d'octubre inclòs. A 2:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i, a continuació, l'economia i empresa, amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui comptarem amb la Susana Mañé, de l'empresa Antal Consulting, que ens parlarà del 6è Congrés de Dones d'Empresa, amb el lema Generant el Canvi amb Tecnologia Inspira't. Se celebra el proper divendres 16 d'octubre a Vilanova. A les 10 obrim la segona hora d'aquest matí amb actualitat i avui volem parlar-vos del canvi en el model de gestió de residus a Santa Oliva. Seran una mica la punta de llança al Baix Penedès, on el volum de recollida és baix i no arriba a la mitjana desitjada. Ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient, Jordi Risa. A 11:15, segona cita amb les notícies, flaix informatiu de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació racó de solidaritat i cooperació, aquesta finestra que mensualment ens permet conèixer les ONGs del Penedès. Avui una de ben especial i singular, IPA Penedès Garraf, International Police Association, i sobretot el seu plat fort, la seva cirereta, la seva unitat canina de rescat de persones, IPA Canou Rescue, amb base a Vilafranca. Ens parlarà d'aquesta història, d'aquesta aventura de policies en Fran Martín, secretari i responsable de la unitat canina. I a les 11, espai de salut, el primer d'aquesta temporada 2020-2021, amb la Mariona Junyent, tècnica del Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca, que avui ens proposa parlar de com afecta la Covid-19 a la salut mental. Ho farem amb tres experts: Xavi Vallès, d'Entremi, de Grup Cooperatiu d'Inserció Laboral, Pilar Molei, psiquiatra del Centre de Salut Mental d'Adults, i Francisco Moruno, psiquiatra, en aquest cas, del Centre de Salut Mental d'Infància i Joves. Tots tres, a més, són membres de la taula per a la salut mental de l'Alt Penedès. A 11:15, tercera i última cita amb les notícies de casa nostra i acabarem, com solem fer els dijous, amb música, punxant música i parlant de música, parlant amb músics. Avui parlem amb un home inclassificable, músic, cantant, compositor, productor, i els adjectius es queden curts per definir, Marc Parrot, que ens acompanyarà a les acaballes d'aquest dijous. I hi haurà també més cites amb l'actualitat. A les hores en punt hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i tornem a les 10, a les 11 i a les 12, quan acabem. Així, entre els flaixos informatius que us expliquen què passa al Penedès i aquests butlletins horaris, esteu molt i molt ben informats durant aquestes 3 hores de Penedès en xarxa. Us hem presentat com anirà aquest dijous el menú d'aquest 8 d'octubre, doncs som-hi, comencem a tastar-lo i escoltar-lo.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els dijous comencem a flairar el cap de setmana perquè arrenquem repassant l'activitat cultural i festiva d'aquests propers dies al Penedès, que aquesta setmana són més perquè tenim la festivitat del dilluns 12 d'octubre. Comencem aquesta roda d'agenda a Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Anem a fer aquest repàs a aquestes propostes, en bona part vinculades al que són les jornades europees de patrimoni que es viu des d'aquest divendres i fins diumenge. En concret, per exemple, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia hi ha activitat per aquest cap de setmana dins d'aquestes jornades europees de patrimoni i s'oferiran dues visites guiades dissabte i jornada de portes obertes tant dissabte com diumenge. La primera d'aquestes dues visites s'ha programat a les 11 del matí, organitzada per l'Ajuntament d'Olèrdola, el Pla dels Albats. Ho comentàvem en l'agenda al detall aquesta setmana al Penedès en Xarxa. La visita ha de permetre conèixer els resultats de les darreres excavacions en aquest indret fora muralles al conjunt monumental i que han comportat descobertes rellevants com la premsa de vi medieval de la zona del celler, tombes antropomorfes, el miliari romà reutilitzat com a peu d'altar, el magatzem o l'església romànica de Santa Maria. Això serà a les 11 el dissabte i acte seguit a les 12, després d'aquesta visita al Pla dels Albats, es podrà seguir una altra, la visita guiada vi i cellers de la ciutat medieval de la mà de la Núria Molís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. I per diumenge, no deixem el conjunt monumental d'Olèrdola, a les 11 hi ha activitat familiar amb la gimcana del Parc d'Olèrdola, les reserves encara es poden fer a viapenedès.com. I a Santa Margarida i els Monjos també propostes ben interessants inserides en aquestes jornades europees de patrimoni. Dissabte i diumenge són jornades de portes obertes al Ciarga i al Refugi del Serral. De 10 del matí a les 2, el Ciarga és el centre d'interpretació de l'aviació republicana i de la guerra aèria. És, en recordem, un equipament museogràfic singular i de referència relacionat amb l'aviació i la guerra civil situat a Santa Margarida i els Monjos, a l'Espai del Serral, dins l'aeròdrom republicà dels Monjos, que formava part del Vesper de la Gloriosa. Cal reserva prèvia, això sí, per la visita al 669-287-539, també al correu electrònic turisme@smmonjos.cat. Diumenge, visita guiada a la Guerra Civil i l'Aviació a Santa Margarida i els Monjos, amb sortida des de davant de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, serà a les 10 del matí, i una altra visita guiada al municipi de Santa Margarida i els Monjos, activitat gratuïta també, diumenge, d'11 a 1, la visita és per conèixer la vida conventual al castell de Penyafort. Amb aquesta visita s'emprèn un llarg viatge en el temps, iniciant-nos en la reconquesta comtal catalana per continuar amb la implantació de la contrarreforma catòlica, la desamortització, revolució industrial, fins l'esclat de la guerra del 36 i després l'arribada dels primers turistes americans. També cal reserva prèvia al mateix telèfon, al 669-287-539 i al correu electrònic turisme@santamargaridaielsmonjos, smmonjos.cat. Saltem de municipi a Vilobí, a l'antic casal d'avis. Aquest divendres es programa un taller de la memòria a les 10 del matí. Les inscripcions s'han de fer al mateix Ajuntament de Vilobí. I una darrera proposta, en aquest cas a Pacs del Penedès, perquè dissabte a les 5 de la tarda s'inicia un taller pràctic de reflexoteràpia de 3 dies amb Xaro García al Centre Cívic de Pacs del Penedès. En aquest cas, les inscripcions es poden fer a través del 630-365-987 en una activitat que està organitzada pel Casal de la Dona, la Zalzareda.
Seguim coneixent propostes i activitats per aquests propers dies, ara des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs continuem aquí a l'Alt Penedès, concretament a la zona nord-est, i comencem per activitats per avui dijous aquí a Sant Sadurní. Es tracta d'una proposta que us apropàvem ja la setmana passada quan parlàvem del festival en veu alta, i és que avui arriba el segon espectacle de tres clàssics i un senyor. Arriba a les caves Jaume Giró i Giró, i es tracta del senyor, justament, del Toni Gomila, que dirà de viva veu a Blai Bonet. Tres clàssics i un senyor és una proposta per tots els públics, i això sí, com sempre, com us venim dient en les darreres setmanes, amb cita prèvia, a un preu de 15 euros, i les entrades les podreu reservar a través del WhatsApp al telèfon 660-68-73-25 o bé al correu eva@enveualta.com. cita doncs per avui amb tres clàssics i un senyor a les caves Jaume Giró i Giró de Sant Sadurní a partir de 8:45 del vespre. Dissabte a les 11 del matí la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní acollirà la xerrada Com hem de parlar amb els nostres fills perquè ens escoltin i com hem d'escoltar els nostres fills perquè ens parlin, a càrrec d'Aroa Beltran. Una proposta que us aproparem demà a l'agenda al detall, però que ja us avancem que va amb inscripció prèvia al web www.sansadurní.cat. També dissabte, però ja a la tarda, a les 6, el Festival EVA fa parada a la plaça dels Països Catalans de Mediona, amb tardada glossa improvisada, amb Núria Casals, Ferriol Massip, Gemma Balaguer i Martí Ruiz. Una miqueta d'improvisació, doncs, dissabte a partir de les 6 de la tarda a Mediona. Anem ara a diumenge i ho fem amb dues propostes. Al matí tindrem passejades Coneix Mediona, que aquesta setmana descobriran les 10 passant pel Molí, pel Torrent del Duc, als Camps de les Oliveres i tornada per la Riera de Mediona. La sortida es farà a 8:45 del matí, aproximadament una distància de 12 quilòmetres amb una dificultat mitjana alta, i això sí que el portar calçat adequat, esmorzar i aigua. D'on se sortirà? Doncs se sortirà, com dèiem, a 8:45 del matí del casal Madionenc. També per diumenge, a partir de les 11 del matí, un any més Subirats celebra les Jornades Europees de Patrimoni. I aquest any ho fa amb una visita al nucli de Torreramona, que anirà també una ruta guiada especial per aquestes Jornades de Patrimoni, i una visita a exterior. Es tracta d'un dels nuclis històrics més desconeguts del Penedès, doncs el podrem conèixer aquest diumenge, dia 11 d'octubre, a partir de les 11 del matí. Recordem, és una visita gratuïta, però s'ha de fer reserva prèvia a través del correu electrònic info@turismesubirats.cat. I acabarem ara ja sí dilluns amb una cita anual indiscutible. Cada any, el 12 d'octubre, les caves fan jornada de portes obertes i aquest any, malgrat la Covid-19, també s'hi han volgut sumar. Ho han fet diferents cellers associats a l'AECAVA, aproximadament una desena, i també 8 dels 10 cellers de Corpinat. Algunes d'aquestes visites són gratuïtes, altres són de pagament i altres són solidàries, ja que la recaptació anirà destinada a finalitats socials. Per exemple, el que ja podem saber és que a Corpinat totes les visites seran de pagament i aniran destinats als beneficis a la campanya Jo em corono, que lluita contra la Covid-19, a la Fundació Gavina, centre d'atenció dels joves del Raval de Barcelona, a la Fundació Amics Joan Petit, nens amb càncer, o al Rebost Solidari, d'entre altres.
Des de Ràdio Vilafranca us expliquem l'activitat que hi haurà a la capital de l'Alt Penedès aquests propers dies i comencem amb dues activitats que organitza la Biblioteca Torres i Bages. A les 6 d'aquesta tarda, en el marc de l'any Gianni Rodari, l'escriptor, dramaturg i professor universitari d'escriptura creativa Jordi Folch comparteix les 14 tècniques principals creades per Rodari a la seva Gramàtica de la Fantasia, amb exercicis pràctics per portar a l'aula i a casa. Aquesta activitat està pensada per pares, mares, docents i educadors i cal inscripció. I dissabte, contes en anglès a càrrec de Kids and Us, recomanat a partir de 4 anys i en aquest cas no cal inscripció. I des d'aquest dimarts i fins al 31 d'octubre, la biblioteca acull una mostra artística que celebra el 5è aniversari del Banc del Temps de Vilafranca. És una mostra de realitzacions artístiques a càrrec dels mateixos participants del banc a l'espai Fet per mi de la Biblioteca Torres i Bages que podeu visitar fins a finals de mes. Aquesta tarda a les 7, la CUP de Vilafranca, Arran i la Garalda organitzen la presentació del llibre Sortim de l'UCI, proposta per una sanitat pública, escrita a quatre mans per Laia Estrada i Xavier Milian i editat per Tigre de Paper Edicions. El volum explica el col·lapse sanitari durant la pandèmia i dona fórmules per evitar que es torni a repetir. L'acte se celebrarà al Casal Popular La Garalda de Vilafranca. I aquest divendres a 8:45 continua la temporada de música al Teatre Cal Bolet amb Joli Damper i Carla. Un doble concert per presentar el nou projecte del vilafranquí Joan Solana i el nou àlbum de la vigatana Carla Serrat, en el qual Solana es fa càrrec dels sintetitzadors i dels teclats. I divendres a la nit, a l'Auditori de Vilafranca se celebra la gala de lliurament dels Premis Vinari, els millors vins de les denominació d'origen catalanes, acte que podreu seguir en directe pel canal 33. I encara més activitat perquè entre divendres i dilluns se celebra la tercera edició del Festival Escena Penedès al Teatre Casal. Demà a les 10 us en parlem més abastament. Organitzat per la Societat La Principal i la coordinadora GATAP de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, hi participaran 4 grups de les Gunyoles, Ordal, Avinyó Nou i Vilafranca. 4 dies, 4 grups de teatre, una masterclass i diversos cellers del Penedès es troben aquests dies al Casal. Divendres actua la Torre de les Gunyoles, dissabte ho farà el grup Criatures d'Ordal, diumenge Pirandó 84 d'Avinyó Nou i finalment dilluns 12 d'octubre, que és festiu, el grup TAT, Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca, oferirà Nina, l'adaptació de la Gavina de Txékhov. Més idees. A partir d'aquest divendres, la Sala de Pas de l'Escorxador acull les creacions en collage de l'artista mexicà Fernando Bustamante Enríquez, amb el nom de Piel y Papel. Es tracta d'un projecte de 20 collage a partir del mateix nombre de fotografies que pretén mostrar una altra manera de veure i viure la vila. L'exposició es podrà visitar a la Sala de Pas fins al 15 de novembre. I a Vinzeum, també aquest divendres, Jordi Naviosca torna a portar el seu espectacle Màquines Sexuals, que ja es va poder veure durant el Vilapensa. Serà demà a les 8 del vespre, però de nou, com ja va passar durant el Festival del Pensament, ha esgotat les entrades. I acabem dissabte, tenim una nova manera de visitar el cementiri patrimonial de Vilafranca, amb la visita teatralitzada nocturna, una visita guiada i acompanyada de diversos personatges que ens aniran introduint en la història del cementiri i, per extensió, en la de Vilafranca. Els personatges, el guia i el recinte són garantia d'una visita entretinguda i tranquil·la que transcorre entre els camins del temps. Una visita que es fa de 7 a 9 del vespre. La darrera parada d'aquesta agenda cultural la fem a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens explica les activitats que hi haurà aquests dies al Baix Penedès. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Societat de GG es farà l'obra de teatre d'Enxampat Caputxeta. Serà a càrrec de Teatre Oliva i cal cita prèvia trucant al 665-18-71-00, ja que, doncs, ja sabem el tema de cultura segura que parlàvem. A Llorenç del Penedès, el diumenge a la 1 del migdia, a la Comprativa, a la Sala del Centenari, es farà la inauguració de l'exposició Caixes Friquis, una fantasia de Jaume Vidal. I a les 7 de la tarda, al centre, es farà la presentació del documental Sagrada Família, la Bíblia en Pedra, de Jordi Roger. Continuem a Santa Oliva, i és que, com comentaven els companys d'Olèrdola i també tenim jornades europees de patrimoni que es duran a terme els dies 9, 10 i 11 d'octubre amb l'activitat Rutes Patrimoni de Pedra Seca. El punt d'inici serà el panell informatiu de les rutes del carrer Mossèn Antoni Paradís. L'activitat durarà tot el dia, entre 2 a 5 hores, és lliure i gratuïta, i l'audiència, doncs, és al públic general. Tipus d'activitats són ruta per descobrir el patrimoni de Santa Oliva, tot fent camí, i són 5 rutes curtes circulars que permeten conèixer el patrimoni del municipi. Si es vol més informació, només cal anar a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Oliva, que és santaoliva.cat. Continuem al Vendrell, que, com us anàvem dient, fins al dia 25 d'octubre a la Sala Portal del Pardo es pot visitar l'exposició Desena Bienal de la Ceràmica del Vendrell. Els horaris de dimarts a divendres de 5 a 8 de la tarda, dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges i festius d'11 a 2. El preu de l'entrada és gratuïta. I la Fira de Santa Teresa ja està a punt. ja està a tocar i, de fet, comença demà amb una fira, això sí, totalment diferent per la situació de la Covid-19. Si voleu saber tota la informació, perquè n'hi ha moltíssima, a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, que és www.elvendrell.net, allà hi trobareu tot el programa virtual que han fet per aquesta edició. I continuem amb més jornades europees de patrimoni, però al Vendrell, en aquest cas al Museu 10, els dies 9 i 10 d'octubre, d'11 a 2 i de 5 a 7 de la tarda es farà les portes obertes a l'exposició al concurs del segle. El dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda, visita guiada a l'exposició al concurs del segle. Les places limitades i cal inscriure's al correu electrònic museu10@elvendrell.net o bé trucant al 977-666-308. Pel que fa al Museu Àngel Guimarà, el dissabte a 6:45 i a les 8 de la tarda es faran visites teatralitzades Guimarà, Infant, Llop i Àngel. Les places limitades, inscripcions a elvendrell.elmuseus@elvendrell.net o bé trucant al 977-661-006. Pel que fa al Museu Apel·les Espanosa, els dies 9 i 10 hi haurà portes obertes a l'exposició Perucho Miró al Vendrell, d'11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda. Al Museu Pau Casals, el diumenge a les 12, visita guiada al museu. Al Portal del Pardo, el diumenge a la 1, descobreix les finestres al Vendrell. També places limitades, inscripcions a elvendrell.elmuseus@elvendrell.net o al telèfon 977-661-006. Continuem amb més coses, perquè déu-n'hi-do aquest cap de setmana entre jornades de patrimoni europeu i la Fira Santa Teresa tenim un overbooking. Important, música de gralles, exaurides les entrades, demà en parlarem amb el Jordi Quintana, a la gent del detall, però que sapigueu que és demà a l'Auditori del Tívoli a 9:15. Continuem amb Calafell, dins del cicle de xerrades que estan fent, el dissabte a les 11 faran la xerrada Infància i Família Límits amb Amor. És un cicle de xerrades d'experts, escriptors, professionals que precisament parlen de límits amb amor, però des de la mirada de la disciplina positiva, i serà a càrrec de Gemma Carrasco, mestra i psicopedagoga. El dissabte també es farà donació de sang a Calafell, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit, al Centre Cívic Cinema Iris. Com hem comentat ja en diverses ocasions, si es vol donar sang i col·laborar perquè salva moltes vides, s'ha de reservar a través del web donarsang.gencat.cat/apunta't. I acabem tot plegat a Cunit. I és que, com ja us hem anat dient des de la setmana passada, està l'exposició a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit, Tu tens la clau. És una exposició itinerant elaborada i impulsada per l'ONG per les Addiccions Projecte Home Catalunya i coorganitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I ara sí, acabem amb el Circ Universal, que presenta el seu espectacle Etèria i que aquesta és l'última setmana, és a dir, avui, divendres, és a 6:45 de la tarda, dissabte a les 5 i a 7:45 de la tarda, els diumenges a les 12 i a les 5 i el dilluns, que és festiu, a les 5 de la tarda. O sigui que us queden poquets dies per gaudir d'aquest magnífic espectacle amb animals en 3D.
I acabem escoltant una de les propostes que us hem recomanat. Carla serà aquest divendres a Cal Bolet, a Vilafranca, presentant el seu darrer treball, més explosiu i descaradament pop, amb el vilafranquí Joan Solana, els teclats i els sintetitzadors. It's a Race. Així arribem a 9:45 a la primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Les notícies del Penedès en xarxa. Fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El conseller Jordi Puigneró presenta el projecte de desplegament de fibra òptica a l'Alt Penedès. Ens ho explica Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha presentat a Torrelles el projecte de desplegament de la fibra òptica als municipis de Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs i Pontons. Suposa un tram de 20 quilòmetres des de Vilafranca fins a Pontons, amb una inversió d'€1.200.000. L'obra està prevista que s'executi durant el primer semestre del proper any 2021. Aquests 20 quilòmetres nous de fibra òptica es venen a sumar als 150 ja existents a l'Alt Penedès i han de permetre connectar 4 municipis nous. Les obres s'inclouen en l'acord del govern de la Generalitat del passat 4 d'agost per accelerar el desplegament de la xarxa de fibra òptica al territori.
Els cellers acaben de signar els primers contractes de compra de most concentrat rectificat. És una informació que ens amplia des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia. La iniciativa promoguda per l'Associació d'Elaboradors de Cava, que compta amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb l'assessorament de l'INCAVI, s'emmarca dins les polítiques de l'economia circular i té com a objectiu fomentar la sostenibilitat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat a partir de raïm de la zona per a l'elaboració de most concentrat com a substitutiu del sucre convencional. El president d'ICAVA, Damià Deàs, es mostra satisfet per l'acollida de la iniciativa per part dels cellers i agraeix també al Departament d'Agricultura i a l'INCAVI la seva aposta pel projecte i el seu ajut perquè la iniciativa hagi pogut ser una realitat. El most concentrat rectificat serà elaborat per l'empresa Nufri, amb seu a Lleida, i podrà començar a ser utilitzat pels cellers a principis del 2021.
I anem ara cap a Llorenç del Penedès, on l'Ajuntament implanta un nou servei de comunicació d'incidències a través de l'aplicació mòbil Línia Verda. Lourdes Meroño, Domènech Ràdio, bon dia.
Bon dia. Des d'aquest mes d'octubre ja està operatiu el nou canal de comunicació directa amb l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, Línia Verda. A través d'aquest canal de comunicació directa, els veïns poden posar en coneixement del consistori aquells desperfectes que detectin al municipi. Gràcies a aquesta eina de participació ciutadana, l'Ajuntament pretén conèixer les necessitats del municipi i així poder donar solució a les qüestions comunicades. Per poder utilitzar aquest nou servei és necessari procedir a la descàrrega de l'APP Línia Verda. Per això, l'usuari només ha d'accedir a Google Play o App Store en funció de la tecnologia emprada en el seu smartphone. Un cop localitzada, es porta a terme la descàrrega de forma gratuïta. Per comunicar una incidència, només ha de clicar sobre el botó Nova incidència. A través d'aquesta aplicació, l'usuari també pot plantejar qualsevol consulta mediambiental i una altra de les possibilitats que ofereix aquesta eina és l'enviament de comunicacions informatives per part de l'Ajuntament als ciutadans que així ho desitgin.
I acabem a Ràdio Vilafranca. L'Institut d'Estudis Penedesencs ha creat el grup de treball del patrimoni de Vilafranca. El grup de treball s'emmarca en la línia de l'Institut per salvaguardar i documentar el patrimoni històric i cultural penedesencs i els seus objectius són l'elaboració d'un informe de l'estat de la qüestió, la formulació de propostes per salvaguardar el patrimoni vilafranquí i esdevenir un referent en aquest camp obert a la col·laboració amb l'Ajuntament, promotors d'obres, entitats i particulars. La presentació l'han fet al pati de l'Escorxador, que consideren com un bon exemple del que proposen per conservar i donar ús a edificis patrimonials.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Seguim quan passen 7 minuts de 9:45 cada 15 dies. Tenim la secció d'Economia i Empresa amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès i avui us proposem parlar del 6è Congrés de Dones d'Empresa amb el lema Generant el canvi amb tecnologia Inspira't, que tindrà lloc el proper divendres 16 d'octubre a Vilanova i la Geltrú. Per això ens n'anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on hi tenim a punt de nou la Lourdes Meronyo. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia. Avui faig cupo, quasi. Bé, doncs, que, com bé deies, Sílvia, avui tenim per fi ja aquí a Economia d'Empresa, a la FEP, i per això comptem amb la Núria Morda. Ella és la cap de comunicació de la Federació d'Empresaris de l'Alt i el Gran Penedès, del Gran Penedès. Molt bon dia, Núria, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, què tal? Quant de temps, no?
Quant de temps, 7 mesos ha passat ja.
Ja ho trobàvem a faltar, eh? Des de la Federació venir aquí i tenir una mica de contacte amb tots vosaltres.
Doncs sí, i t'acompanya una persona que, déu-n'hi-do, la trajectòria professional que porta. Ja t'ha fanejat una mica, eh?
Exacte. Tens raó, avui venim amb la Susana Manyé, Dental Consulting, i bé, com sempre, jo crec que és millor que ella mateixa es presenti. Jo, de tota manera, diré que bé, ella té una empresa que és coaching financer, i bé, també ens farà de ponent al Congrés de Dones, el 6è Congrés de Dones, que, com bé heu dit, es farà el proper 16 d'octubre, i a més també és professorat nostre de l'Escola de Direcció d'Empresa, de l'EDE. Però bé, com he dit, que ella es presenti una mica, que ens presenti qui és, com va començar, què és el que fa i bon dia, Susana, tu mateixa.
Bon dia, gràcies per la invitació, gràcies per deixar-me doncs, col·laborar en aquest espai d'economia. Bueno, soc Susana Manyé, soc resident a Ordal, bueno, casada amb un fill i ara mateix esperant-ne un segon.
Enhorabona.
Gràcies. Bueno, jo sóc economista de formació, he estudiat 2 màsters diferents a ESADE i bueno, de seguida doncs, que vaig acabar la carrera vaig poder entrar a treballar en una gran multinacional situada a Valls i allà doncs, bueno, vaig agafar molta experiència en la part, diguéssim, de les finances empresarials i sobretot vaig captar moltes idees. No? A partir d'aquí doncs, vaig fer el pas a una empresa portuària de Tarragona, on vaig ser doncs, amb 26 anys nombrada directora financera i a partir d'allà doncs, bueno, vaig començar a moure molt per Europa amb aquesta empresa, doncs, amb diferents projectes tant en el món de les finances com d'informàtica, com molts altres temes d'empresa. No? I aquí doncs, va ser una de les empreses on em vaig curtir més i vaig agafar més experiència en quant a com dirigir una empresa tant en situacions de crisi com en situacions de no crisi. A partir de llavors vaig decidir doncs, fer canvi, anar a altres tipus d'empreses no tan multinacionals sinó més petites i bueno, vaig poder també tenir l'experiència aquesta no, de com es treballa en empreses pimes. Va arribar un moment doncs, que vaig ser mare i vaig decidir fer un canvi no, i intentar doncs, anar-me'n més a un món on puguis regular els teus horaris i on puguis tenir una certa llibertat. Llavors vaig decidir muntar una consultoria, això va ser el maig del 2019, i aquesta consultoria és Dental Consulting. Bàsicament, Dental Consulting es dedica a fer una consultoria estratègica i financera per a les empreses, és a dir, ajudem a les empreses tant en el tema de finances, de números purs, d'entendre realment què està passant dins l'empresa i a través dels números entendre si va bé, va malament, quines accions correctores es poden prendre i un cop tenim una foto ben clara de què passa dins l'empresa, donem les eines aquestes que he après durant els meus anys de trajectòria en altres empreses molt més grans, doncs les facilito a aquestes empreses més petites perquè puguin doncs, desenvolupar una millor tasca en el sentit doncs, financera no? I puguin doncs, guanyar més diners. Tots nosaltres sabem que hi ha moltes empreses que treballen molt, els seus propietaris, els seus treballadors s'hi deixen la pell, però tot i així no acaben de tenir els beneficis o la qualitat de vida que desitjarien. Llavors nosaltres intentem facilitar doncs, que realment aquesta feina es converteixi en un benefici. Vale? Una de les coses que ens diferencia de les empreses del sector és bàsicament que a part de fer consultoria típica, com fan altres consultores que n'existeixen milions al món, la meva formació també com a coach em permet utilitzar aquestes tècniques de coaching durant les meves sessions de treball amb els meus clients. No? I al final, perdó, aquest coaching es tracta doncs, de fer veure la realitat, fer veure que el propi empresari vegi que no tot és de color de rosa, que no, moltes vegades doncs aquest ego que tenim tan, tan pujat com som empresaris, que ens creiem que ho fem tot molt bé, doncs és arribar a veure doncs, que realment moltes vegades les coses no es fan tan bé i que hi ha coses que podem corregir, coses que podem millorar. I el millor és fer de mirall cap a aquest empresari perquè ell mateix pugui veure els seus propis defectes o les seves pròpies carències i les pugui millorar. I bàsicament ens centrem en això. Tenim molts tipus de clients, tant grans empreses multinacionals com empreses més petites, de molts nivells de facturació diferents, i ens adaptem molt al que necessita cadascuna d'aquestes empreses. Val?
Acabes de parlar d'accions correctores i que sovint es treballa molt i els resultats no són precisament els esperats. Quins acostumen a ser els problemes més freqüents i les accions correctores també més freqüents que donen solució, no?, a aquests problemes?
Molt bona pregunta. Jo tinc un mètode de treball que sempre el baso en diferents pilars. Bàsicament, jo m'he trobat en que la majoria d'empreses, primer, no tenen un coneixement suficient de quina és la rentabilitat que tenen en cadascuna de les coses que fan. Hi ha moltes empreses que tenen molts clients diferents, molts productes diferents, moltes tipologies de negoci diferent. El que és important és que aquestes empreses, en primer lloc, sàpiguen què estan guanyant per cada client, quina és la rentabilitat. Sabent-ho, podran arribar a decidir, ostres, amb aquest client no m'interessa treballar, no? Perquè moltes vegades aquests clients que hi dediquem més hores són els que menys rentabilitat ens donen. Per tant, la primera pota de treball que sempre treballo amb aquests clients és intentar fer que coneguin la realitat del seu negoci, que aquests números li facin la foto del negoci. Posteriorment, i sobretot ara amb la situació de crisi que estem patint, em trobo que moltes empreses només es basen en treballar i facturar. El benefici moltes vegades se li suposa que hi és, però no hi és. I després ja no cal ni parlar de la part de caixa. Quants empresaris arriben corrent al banc i dient necessito una pòlissa de crèdit perquè no arribo a final de mes. Això és molt més comú del que hauria de ser. I per què arriben a aquesta situació? Doncs bàsicament jo crec que arriben a aquesta situació perquè no existeix una planificació de caixa. És a dir, jo no miro endavant com a empresari i dic, ostres, què necessitaré de caixa? Què necessitaré de finançament d'aquí un any? Si ho faig, podré ser capaç d'anar al banc i preparar-me. I no anar al banc de cara, diguéssim, amb l'urgència, amb aquella cara de si no em salves la vida, em moro avui, no? Anar-hi amb aquesta, diguéssim, amb aquesta cara et pot aportar uns resultats més negatius que si vas preparat i amb temps. Bueno, hi existeixen altres potes de, diguéssim, de treball que utilitzem en el mètode de treball que fa servir en tal, però bàsicament se centra en això, no? En els números, controlar molt bé els números, revisar-los. Jo tinc molt clar que molts empresaris em diuen, i els entenc, els números són avorrits i no m'interessen, i a vegades ho comparteixo, tot i ser financera, però tot i així és important veure la foto de la realitat i un cop la sabem poder planificar tant la caixa com planificar estratègicament el negoci, saber on volem anar. Està clar que si volem anar d'aquí a Sant Jaume al Vendrell haurem d'agafar una carretera determinada o una secundària, però està clar que sabem el nostre destí. Moltes vegades obrim empreses i no sabem on volem anar. Llavors ens queixem al final quan l'empresa realment no ha aconseguit allò que teníem aquí darrere el cervell, però que no ho havíem sabut dibuixar de cap manera, no? Llavors, el més important és ensenyar a aquestes empreses a saber planificar el futur i els hi donem les eines perquè ho puguin fer doncs, amb certa facilitat.
Tu ets una de les quatre ponents que enceta precisament el Congrés de Dones. Alguna cosa té a veure amb tot això que has explicat la teva ponència? Explica'ns una mica, fes anar 5 cèntims per agafar ganes de sentir-te.
Perfecte, sí. Bàsicament la meva ponència en el Congrés serà bàsicament en aquest terme nou doncs, de coaching financer. Està clar que existeixen molts coachs, tant esportius com professionals, com personals. Inclús existeixen psicòlegs que ens poden ajudar en qualsevol faceta de la vida. Però quan vaig crear en tal, una de les coses que vaig pensar és, ostres, de coach d'aquest tipus n'existeixen molt, però de coach financer que realment ajudin a les empreses i als empresaris, perquè sobretot ens dirigim als grans empresaris, bueno, els grans empresaris, els grans CEOs o grans directors generals, d'aquests tipus de coaching no n'existeixen molts. Llavors, estem bastant especialitzats i llavors la meva intervenció en el Congrés serà explicar doncs, quines són les eines i quines són diguéssim, què en podem treure d'aquests processos de coach, no? Moltes vegades ens trobem, i puc posar exemples sense noms, no? Però exemples clars de... Moltes vegades vaig a les empreses i puc ajudar en temes financers, està clar, però moltes vegades em dedico a fer tasques molt més de, sempre en dic, del psicòleg d'empresa, no? De poder compartir amb el director general, amb el propietari de l'empresa, aquelles inquietuds, poder, doncs, rebre preguntes del tipus, ostres, aquest equip m'està funcionant, com ho veus? I donar aquesta facilitat de tenir una visió externa de l'empresa, perquè moltes vegades estem dins l'empresa i el que ens passa és que, ostres, quan portes 20 anys, 15 anys, 10 anys dins d'una empresa, al final tot ja et sembla bé. Aquesta visió externa que portem és com una visió nova, uns ulls nous, unes ulleres noves que et fan veure la realitat amb un altre color. Llavors, el coaching financer es tracta d'això, de fer veure aquesta realitat des d'una altra perspectiva, des d'una persona nova, fresca, amb una experiència bastant dotada de, diguéssim, de diferents empreses i que ha viscut moltes situacions diferents, per tant, té el punt de comparativa. I un tema molt, molt important, que és el parlar clar. Vale? Jo he treballat amb molts consultors durant la meva vida professional en empreses i el que m'he trobat és que molts cops aquests consultors no parlen clar. Llavors, una de les facetes que fem servir en tal és sempre comptar amb la confiança del propietari de l'empresa per poder parlar clar, per poder dir les coses tal com són, sempre, sense faltar respecte, però que no hi hagi aquesta manca de comunicació per una certa por. No? I això intentarem doncs, buscar en aquest congrés i en aquesta ponència doncs, respostes una mica a què fem en el coaching financer.
En tal consulting, Susana Mañé, on et podem trobar?
Doncs jo estic situada, la meva oficina la tinc a casa, està a Ordal, no tinc oficina física, perquè bàsicament crec que m'he de moure i he de veure les empreses. Per tant, les oficines són les oficines que té el client, em desplaço a casa seva sempre. Uh-huh. I bueno, primer fem un primer anàlisi i posteriorment treballem ja, si cal, offline i si no, seguim anant a l'empresa. Bàsicament, ja et dic, l'oficina està situada a Ordal. La meva web és Antal, amb dues es al principi, antalfinance.com. Aquí podeu trobar tots els serveis que oferim i doncs, el nostre bagatge professional i totes les dades de contacte. I a través del telèfon també ens podeu contactar al 673-00-3541. I bueno, bàsicament aquests són els canals de comunicació. Tenim Facebook, tenim Instagram i bueno, anem penjant informació de qualitat que pot servir a les empreses.
A més, amb tota aquesta trajectòria que tens, també ara... seràs professora amb els cursos de direcció d'escola i direcció d'empresa, fas un curs de controlling, no sé si vols explicar una mica què és aquest concepte que potser no tothom entén i potser necessiten a la seva empresa.
Sí, sí, arrenquem una sèrie de cursos enfocats sobretot a portar doncs, aquelles eines que treballem dins dental i que normalment ens trobem que les empreses estan coixes en aquest sentit perquè són eines que no s'expliquen a la universitat. Si vas a estudiar administració o et vas a estudiar ADE o economia, no t'ho expliquen. I són eines que es capten amb l'experiència. Llavors, com que hem detectat que a moltes empreses de les que hem estat i de les que tenim experiència treballant hi falta això, doncs ens hem decantat, no?, per oferir aquestes píldores formatives. En quant al curs de controlling, que comença el 21 d'octubre, bàsicament el que fem és donar aquestes eines de poder controlar, no?, a través de les xifres i dels números, poder controlar com va l'empresa, poder marcar uns objectius, veure com realment ens hem acostat o no a aquests objectius i poder doncs, donar eines correctores a l'empresa. Val? Uh-huh.
També de cara al desembre es farà un de pressupost anual?
Sí, que... sí. Com deia... Abans, no, quan explicava els pilars de treball dental, un dels temes principals és poder doncs, planificar aquesta estratègia de l'empresa. I hi ha diferents formes de planificar l'estratègia. Una és estratègia a llarg termini, a 5 anys, 3 anys vista, però aquesta doncs, és una altra tipologia. Nosaltres en aquest curs ens centrarem a planificar un any vista. Quan estic al novembre, desembre, de veure què faré des del gener de l'any següent fins al desembre de l'any que ve. He de planificar què vendré, quins costos tindré, com aconseguiré les inversions que necessito fer, inclús veure quines inversions necessito, etc, etc. Llavors aquí donarem totes les eines per poder treballar aquest pressupost, perquè moltes vegades ens trobem amb que la gent que hi ha a les empreses no són capaços, no? Diuen, sí, sí, aquest Excel és molt blanc i jo no sé què vendré, no? I llavors donem eines de poder doncs, fer escenaris diferents, i poder donar la confiança de que tot i que les xifres que posem en aquests Excels no siguin 100% exactes, ens donen unes tendències de treball i ja ens donen una idea. Mai seran 100% fines, però sí que a mesura que vagin passant anys i a mesura que, doncs, que ho anem fent, anirem, diguéssim, refinant el mètode i cada cop serà més acertat.
Clar, perquè ara, per exemple, amb la situació que vivim avui dia, si tu fas un pressupost anual, com has dit, i et trobes amb una crisi, bueno, com la que estem vivint avui dia, clar, sí, és una mica difícil, no, manegar-ho tot plegat.
És molt complicat i la veritat és que hi ha moltes empreses que estan com si els haguessin donat un cop al cap amb un bastó i no sapiguessin on són. I és normal, perquè davant d'una situació de crisi s'ha de saber gestionar molt bé primer l'emoció i després aquests pressupostos anuals que havíem fet abans del Covid. El que s'ha de fer més ràpid, i amb els meus clients ho hem fet, és córrer i tornar-ne a fer un altre. Clar, moltes vegades aquests clients em deien, ostres, però és que jo no sé què passarà, no sé quan es despertarem del Covid, no sé quines... I bé, bueno, no passa res, fem diferents escenaris, però hem de tenir planificat què passarà si no venc res, quines accions he de prendre perquè l'empresa no es mori, o si segueixo venent la meitat, quanta gent necessito, quins recursos financers necessito, etc. Llavors, és molt, molt important que, tot i que no en sigui un, l'únic pressupost vàlid, doncs en fiqui en marxa diversos, però pugui pensar en què faré en cas de que passi X situació que he dibuixat sobre el paper.
No sé si igual et poso en una situació una mica així, si et pregunto per la situació financera de l'actualitat i com creus que anirà avançant una mica segons la situació?
No, al contrari, m'agrada doncs, donar la meva opinió. Els que em coneixen ja saben que no soc molt, molt optimista.
Bueno, ja ho diuen, no? Sí, els que són de números i economistes, no?
Sí, sí, som els que, bueno, veiem una realitat que potser altres persones no veuen. La meva opinió sobre aquesta crisi és que crec que anirem tantejant durant un any, mentre tinguem ajudes, tinguem ERTEs, rebem fons europeus, tot això es anirà tantejant, tant a nivell estatal com a nivell més local, com a nivell d'empresa. En el moment en què haguem de tornar aquests ICOs que ens han doncs, concedit a moltes empreses, que molts cops jo he vist nivells d'ICO que han donat a clients i a coneguts, que dius, ostres, vale, està molt bé perquè és finançat aquesta empresa, però veurem com ho hem de tornar, això. Mm-hmm. Llavors, quan arribi aquesta devolució, quan realment haguem de reincorporar els treballadors i tinguem aquesta limitació, entre cometes, de no poder-los despedir durant uns mesos, bueno, veurem com evolucionen les ventes. Jo, com et dic, no sóc gaire optimista, sí que veig que aquesta situació de crisi no acabarà, diguéssim, ensorrant-se aquest any mateix, però sí que cap a finals del 2021, principi 22, jo espero, i no perquè ho desitgi, espero que comencin doncs, a venir coses més negatives en quant a l'economia. Veurem a veure com actuen els governs i a veure com intentem solucionar tot això. L'experiència no és gaire positiva en el passat i bueno, veurem si ho fem millor aquesta vegada.
Precisament ahir fèiem un col·loqui amb Oriol Amat a la Federació Empresarial i ell deia que això, els temes ICO i tal, que bé, que ara el que han de fer els governs, no sé si estaràs d'acord, és invertir una mica en fons perdut, perquè ja ens preocuparem d'aquí 2 o 3 anys, no, del dèficit públic, però ell deia això, que millor invertir en fons perdut que no, que hi hagi més acomiadaments, més atur, que llavors,
sí, sí.
No sé si estàs d'acord.
No, estic totalment d'acord i el... Bueno, vaig a ser crítica, ja m'agrada ser-ho. A nivell polític, jo reconec que molts dels polítics no han estudiat economia, perquè de les primeres classes d'economia et diuen que en cas que hi hagi una crisi, el que has de fer és a nivell estatal, a nivell de govern, invertir en gasto públic, no? En generar doncs, aquesta despesa pública que al final generi llocs de treball, que mogui diners. Això en l'anterior crisi del 2007-2008 no es va fer, i no es va fer prou bé. i els diners que es van invertir potser no es van invertir en llocs que no tocaven. Jo espero que aquesta vegada no passi el mateix. De moment, la Unió Europea està doncs, prometent una sèrie de fons. De moment, el govern, ahir llegia una notícia que està pretenent o prometent que crearà 800.000 llocs de treball. Perdoneu que en dubti, però el govern, a no ser que faci més funcionaris, no crea cap lloc de treball. El lloc de treball el creen els empresaris i per això és ells els que s'han d'empoderar i els que han de rebre aquest fons, a part d'altres parts de la societat. Això, of course, no? Com diuen en anglès, ho hem de rebre molt repartit tant a nivell doncs, empresarial com més social. Però s'han d'invertir bé, s'han d'invertir bé, no podem anar amb tacticismes polítics i no podem anar amb altres tipus de tacticismes que s'han utilitzat en el passat perquè ja sabem que no funcionen, no? I al final el més important és aprendre els nostres propis errors i no cometre el mateix que ja ens va passar.
Una última pregunta molt ràpida, tu que tens aquest bagatge internacional. Quina és la diferència entre els altres països i Espanya com perquè sigui el pitjor país que està gestionant aquesta crisi?
Jo crec que no som Espanya l'únic país que estem gestionant malament la crisi, ens podem comparar amb altres països, sobretot del sud d'Europa, no sé si és la calor o no sé exactament què és el que provoca això. Jo he treballat molt en països com Finlàndia, en països com Bèlgica, Holanda, Alemanya. La diferència que jo veig ja no és tant a nivell polític, sinó a nivell social, no? Quan compares tu contra aquestes persones, veus, per exemple, contra un alemany, no? I he treballat moltíssim i ara hi segueixo treballant. Aquestes persones la corrupció no l'accepten de cap de les maneres. Llavors, s'ha d'acabar aquesta corrupció, s'ha d'acabar aquest tacticisme polític per aconseguir uns objectius propis d'aguantar-se sobre una cadira durant molts anys. I crec que la diferència bàsica està aquí, en el concepte i la filosofia doncs, de vida i el que acceptem i què no acceptem com a societat. Per tant, som nosaltres qui podem canviar una mica el futur com a societat.
Doncs Susana, moltíssimes gràcies per venir i bé, esperem tots trobar-te al Congrés el proper dia 16 d'octubre, que començarà cap a les 10:30 del matí i bé, només donar-te una altra vegada les gràcies.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i ens veiem el divendres que ve al Congrés. Gràcies.
Núria Morda, Susana Mañé, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Penedès en Xarxa per explicar-nos aquest 6è congrés, anava a dir 7è, imagina't, ja he ficat 10 anys més. I res, moltíssimes gràcies i ens retrobem de seguida.
Per tant, gràcies.
Adéu.
Penedès en Xarxa.
Fem camí de les 10, notícies, una breu pausa i encetem la segona hora en la qual parlarem de residus, del nou model de gestió de Santa Oliva i coneixerem l'IPA K9 Rescue, una unitat canina de rescat de persones amb base a Vilafranca.